És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Molt bé, doncs posem en marxa una nova edició del Coses de Palamós, fets rellevants, però alhora també vistos de vegades amb els ulls de la petita anècdota o dels fets que de vegades poden semblar irrellevants, però que ens donen llum sobre el passat de la nostra vila. Coses de Palamós que us expliquem cada dilluns de la mà d'en Gavi Martín. Gavi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Ja sabem que un dels fets que dona relleu o que ha convertit Palamós en referent en el marc, si més no de la nostra comarca, és el fet de ser la seu de l'Hospital Comarcal. Però per parlar d'hospitals a Palamós no ens hem de cenyir a l'època contemporània, sinó que podem anar bastant enrere en el temps per trobar-ne precedents, Gavi. Fins a on hem d'anar?
Fins al segle XIV. Al segle XIV...
Aviat és dit?
Sí, 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 déu-n'hi-do, són molts anys. Al segle XIV són les primeres notícies que tenim de que s'ha d'erigir un hospital aquí a Palamós. El 1335, el rei Alfons III dona un privilegi, no?, per erigir aquesta institució, que realment era important per la vila. De totes maneres, les primeres notícies no apareixen fins al 1412, en què sabem que l'Ajuntament era l'administrador i que ja hi havia l'hospital aquí fet i construït. El 1492, és a dir, a finals del segle XV, aquest hospital es trobava... si bé el principis del 15 era a la plaça de la Vila, seria cap allà Teixits Puiggròs, perquè ens entenguem, i després el 1499 va passar i va canviar de cantonada i va anar a la plaça Murada. A la plaça Murada, cantonada amb Mauri Vilà, doncs, clar, hem de pensar que era un petit edifici, eh? No hem de pensar unes grans instal·lacions, com avui en dia.
Sobretot posem hospital entre cometes, eh?
Sí, exacte, era una casa que passaves per davant i poder no et donava la sensació que era un hospital, eh? Era una casa com és la del poble, que passa que tenia aquestes funcions. Llavors sí, ja que això, mica a mica, amb el temps va anar adquirint certa importància, i el 1538 sí que ja es construeix un nou edifici al capdamunt del Pedró, el lloc que després ocuparan els frares agustins. Allà, per dibuixos antics i per plans antics, sembla que devia estar composat de dues naus, una que devia ser capella i l'altra que devia ser una mena de dormitori general pels malalts, perquè hem de pensar que en aquella època l'arquitectura religiosa era el referent per tot. Qualsevol edifici civil tenia una estructura d'arquitectura religiosa. Mm. És a dir, si havíem de fer una ala d'hospital, què feien? Doncs com una mena de capella o una ala d'una capella d'església, i allà hi ficàvem tots els malalts. Per tant, no sé si hi havia massa diferència entre la capella de l'hospital i diguem, la sala on hi havia els malalts. Una capella de l'hospital, per cert, que estava sota l'advocació de Sant Joan Baptista, en aquells temps. Bueno, malauradament, la destrucció del convent dels Agustins el 1695 doncs, va fer que els jurats concedissin als frares la residència provisional a l'hospital, i tot i que inicialment els frares agustins es van cuidar dels malalts, sembla que van anar cuidant l'hospital, després el pacte que van signar el 1742... doncs un hospital ja que estava una mica en ruïnes i una mica deixat, doncs permetia doncs, als frares agustins construir el seu convent just al damunt de l'hospital. Això volia dir tirar-lo a terra per construir el nou convent. Clar, què passava al tirar a terra l'hospital? Doncs que Palamós deixava de tenir doncs, una institució hospitalària que era important en aquell temps, i la gent deixava de tenir assistència mèdica en aquest sentit. I en aquí va ser on a mitjans del segle XVIII va aparèixer la figura de mossèn Miquel Costa.
Que és d'alguna manera la figura que ens dona el salt conduït cap a una concepció, entre cometes, també una mica més moderna del que seria un hospital, no? Ara parlarem de la figura de mossèn Miquel Costa, però en tot cas, per contextualitzar-ho, aquesta situació tampoc no sorgeix perquè sí, sinó que sorgeix en un context una mica de revifalla econòmica del municipi, no?
Sí, normalment a la segona meitat del 18 hi ha un moment de creixement de població, creixement econòmic, i el mossèn Miquel Costa va veure necessari doncs, que Palamós no perdés aquest hospital, i va haver necessari doncs, tornar a recuperar aquesta institució, i amb els seus diners, i va posar els seus diners fins al coll per tirar endavant.
Gavi, qui era mossèn Miquel Costa?
Mira, mossèn Miquel Costa era nat a Palamós, una persona d'aquí de Palamós que va néixer entorn del 1700, 1701, no es pot precisar molt bé. Era d'una família acomodada, el seu pare tenia un bon negoci, era negociant, anava, si no recordo malament, tenia canaris i anava amunt i avall portant mercaderies, i això, clar, li va permetre iniciar els estudis de cirurgia, és a dir, que ja va tenir un interès per la medicina des de molt jove, i va anar a Barcelona a estudiar. El problema va ser que, amb el temps, el seu pare sembla que els negocis no van acabar d'anar bé i va entrar una mica en decadència econòmica. I això li va impedir seguir pagant els estudis de cirurgia al seu fill. El seu fill, doncs, ho va acceptar i va creure que seria una bona mesura anar a buscar-se la vida pel seu compte i mirar de fer fortuna pel seu compte, i va veure una bona situació embarcar-se, i com feien aquella època, d'anar-se'n a les Índies, anar-se'n a Amèrica.
Déu-n'hi-do. Sí. Esperit aventurer, eh?
Exacte. El 1720, doncs ja sabem que era Cádiz, que l'havien admès amb un navili per creuar l'Atlàntic, amb la fortuna que coincideix en el vaixell amb fra Bernardo de Serrada, que aquest senyor era bisbe de Cuzco. Bueno, doncs amb l'amistat que es veu que va tenir en el vaixell amb aquest senyor el va convèncer perquè l'acompanyés amb ell, l'acompanyés a Cuzco, i formés pas del seu seguici, i així va ser. Se'n va anar cap a Cuzco, on va ser promogut al sacerdoci, i ja 7 anys després ja tenia una capellania de 4.000 pesos, més 200 pesos de pensió anual, ja començava a cobrar significativament. El 1728, és a dir, un any després d'això, ja va ser decretat sagristà major de la catedral de Cuzco. Ja imagina't les rendes que devia tenir. I clar, en pocs anys va arribar a plegar una petita fortuna. El que passa que el clima, l'alçada de Cuzco, la temperatura, bueno, les situacions allà climatològiques, em sembla que el van perjudicar bastant. I va demanar un trasllat també dintre del mateix Perú, per aliviar una mica la seva salut, però el 1734 es veu una mica forçat a tornar a Palamós perquè li arriben cartes de que el seu pare estava en una situació de ruïna gairebé total. Quan arriba aquí a Palamós es troba que el seu pare havia hagut de vendre's totes les terres, totes les rendes, totes les cases, perquè realment vivia una situació precària. I ell, com que venia amb la bossa ben plena, va dir, ja ho arreglaré això. Mica en mica, en pocs anys, parlo des del 1634 a 1751, es va dedicar a recuperar totes les propietats que havia malvengut el seu pare. Va decidir que en aquí es quedaria, el que passa que no va trobar plaça aquí a Palamós, com qui diu, i va trobar una permuta que va fer amb un canonge a la catedral de Girona per tenir el càrrec de domer a Torroella de Montgrí. I llavors es va quedar a residir a Torroella de Montgrí, prou a prop com per controlar totes les rendes i per controlar que el seu pare no delapidés de nou les rendes pròpies. Bé, doncs aquest senyor, quan ja es trobava proper a la seva mort, uns 7 anys abans, el 1761, se'n va anar amb un gran amic seu, que era Joan Simón, que era rector de l'Escala, que també era palamosí, i van redactar un testament. En aquest testament ell va deixar tots els seus diners per poder construir, doncs, un nou hospital a Palamós, perquè ell considerava que l'assistència hospitalària a Palamós necessitava una renovació completa, perquè portava ja més de 450 anys, bastant obsoleta, amb hospitals d'aquests vells i bastant paupèrrims.
Per tant, l'Hospital de Palamós va ser l'obra pòstuma de mossèn Miquel Costa.
Va ser l'obra pòstuma de mossèn Miquel Costa. Però aquest senyor, malgrat ser pòstuma, va tenir un pes tan important que en el seu testament ja va deixar tot dit com havia de ser l'organització d'aquest hospital.
Era un testament extraordinàriament detallat, sembla ser.
Molt llarg i molt detallat, i molt racionalitzat. Aquí es detallava quins havien de ser els membres de l'hospital, com s'havien de racionalitzar els recursos, fins i tot com s'havien de millorar els mètodes d'atenció. Per tant, fins i tot, pensa que en el testament deixa notat aparença arquitectònica de l'edifici, la distribució de l'edifici, aspectes de la seva administració, fins i tot com havia de ser una mica la capella, tot plegat. Fins i tot va donar imatges i va donar també elements litúrgics per la capella. De la capella, tots més, ja en parlarem un altre dia, perquè és una altra història. De totes maneres, va deixar, doncs, ja totes les pautes no només els diners, sinó les pautes de com s'havia de construir i com s'havia d'administrar l'hospital.
Sí, com sigui, no es va començar a fer res fins a la seva mort, lògicament.
Sí, fins a la seva mort i fins a la mort a la seva cunyada, que també és curiós.
Per què?
Perquè, com que tenia terres i rendes, doncs ell volia que fins que fos viuda, fins que la seva cunyada no fos morta, que era vídua, doncs les rendes la beneficiessin i van poder disfrutar uns anys d'aquest benefici i aquests diners. Un cop va morir la seva cunyada, llavors es van iniciar les obres de construcció de l'Hospital de Palamós.
I tot i així, aquestes hipoteques familiars, entre cometes, encara van estar a punt de tirar-ho tot en morris. Què va passar?
Ai, perquè tenia un germà, l'Anastasi Costa, que de fet era germanastre, que ell ja en el seu testament havia deixat diferents diners per l'Anastasi Costa, per aquest germà, que vivia en una situació bastant pobra, havia emigrat i havia anat a viure al sud d'Espanya. I aquest senyor li van dir, jo et donaré això, perquè pensa que les rendes del pare, diguem, ell se les va vendre. Ell hauria d'haver cobrat sobre les rendes del pare, però com que se les va vendre i qui les va tornar a comprar va ser mossèn Miquel Costa, doncs ja no formaven part de les rendes del pare, sinó que era una nova adquisició en vida de mossèn Miquel Costa. Per tant, aquest, l'Anastasi Costa, el que feia era dir, vale, jo he cobrat això, però ara tu tens tants diners per fer aquest hospital que no trobo lògic que només cobri aquesta petita quantitat. Jo hauria de cobrar molt més. I va iniciar un plet que va durar 20 anys i que va posar en perill la construcció de l'hospital.
I ara diuen que la justícia és lenta.
Doncs llavors encara ho era més.
20 anys, Déu-n'hi-do.
Però finalment va guanyar per la Reial Audiència perquè, lògicament, totes les terres i totes les possessions que ell donava a l'hospital o els diners que ell donava, no eren fruit de l'herència del seu pare, sinó que eren una recompra que havia fet ell degut a que el seu pare ho havia perdut.
Hi ha una altra curiositat que he pogut llegir, que és que la dotació que mossèn Miquel Costa donava per la construcció física de l'hospital no era pas tan gran, o proporcionalment a la seva fortuna no era pas tan gran com es podia pensar, no?
No, per una raó molt senzilla, perquè molts d'aquests diners van anar a l'església. Hem de pensar que Santa Maria de Palamós, estava justament al davant, i això d'erigir un hospital amb una capella a poques passes de l'església de Santa Maria, podia empipar una mica els administradors. Per tant, va compensar moltíssim l'església de Santa Maria perquè, diguem, acallés el fet de construir no tant l'hospital, sinó una capella tan a prop. De fet, recordem que van tenir molts problemes amb els agustins quan van construir l'església al capdamunt del Pedró. El que va fer mossèn Costa és, per no tenir problemes, untar-los amb diners, parlant en plata. Donar-los molts diners perquè fessin misses i perquè fessin moltes coses i molts tipus d'actes litúrgics per callar la boca.
Molt bé. Gavi, explica'ns una miqueta com va concebre aquest hospital mossèn Miquel Costa, tant des del punt de vista arquitectònic com del seu funcionament.
Fins fa poc es pensava que era un edifici de nova planta i, de fet, el que ell va fer va ser aprofitar dos finques que ja tenia justament al carrer mossèn Miquel Costa. Avui en dia, finques que ja han desaparegut, que estarien actualment, si mirem la façana de la capella del Carme, a l'esquerra de la capella del Carme. Va unir aquestes dues cases i les va habilitar com a hospital. Llavors, va crear una junta de govern mixta, és a dir, que estava regida per religiosos, generalment el rector i dos protectors de la comunitat de Preveres, i dos laics, que ara eren dos representants civils de l'Ajuntament, podien ser dos jurats o dos regidors del moment. Llavors va designar un hospitaler, que era l'encarregat dels malalts, que tindria residència a la part superior d'aquestes cases. Hi havia dues plantes, la part inferior estava dedicada als malalts i la part superior era on vivia l'hospitaler i la seva família. D'aquesta manera, 24 hores podia estar atenent els malalts. I, bàsicament, aquest edifici o aquestes cases que aparentment no tenien gaire aspecte d'hospital, doncs es van habilitar. No era, ja et dic, eren bastant de reduïdes dimensions. Pensa que tenia 4 llits. No tenia...
4 llits.
Clar, teòricament havia de ser un hospital per, no comarcal, com ara. Havia de ser per la gent de Palamós o la gent del comtat de Palamós. Però, pensem una cosa, abans els metges visitaven molt més a casa, i per tant l'hospital, que era conegut com el nom de Hospital Reial, però més vulgarment dit Hospital de Pobres, realment reflectia això. Era un hospital on anaven a parar els que no tenien res, els més pobres. Per tant, era un lloc de misèria, era un lloc mal vist per la gent de Palamós. No és com ara. Llavors, anar a l'hospital era anar al lloc més miserable que hi havia en aquell moment a Palamós.
Un lloc
per tant,
del qual més aviat se n'havia de fugir, no?
Exacte. Per tant, l'aspecte exterior que tenien aquestes cases era de finestres petites, amb reixes tancades, una mena per aïllar el centre del món exterior, perquè els malalts fins i tot no fossin vistos des del carrer, perquè també no era agradable. Això sí, a la part de darrere, la part que donaria a darrere també de la capella, hi havia un gran pati per ventilar, no? per evitar contagis i per tenir-los realment en un bon estat de salut, que seria no tenir-los amb unes instal·lacions òptimes on poguessin prendre el sol. Fins i tot es parla que en el pati segurament devia haver-hi algun racó amb bords on s'hi cultivaven plantes medicinals, perquè era bastant habitual en aquests petits hospitals de poble que hi havia en aquella època. I no només això content amb això, sinó que considerava que l'hospital no només era un lloc d'assistència sanitària, sinó que també era un lloc d'assistència espiritual. Per tant, aquestes dues cases que tenia ell al costat de la capella del Carme, perquè pensem que la capella del Carme sí que és nova construcció, les cases no ho eren, les va foradar i va obrir una petita portella que comunicava la planta baixa on hi havia els malalts amb la capella, de tal manera que era tan important l'assistència mèdica que tenien a l'interior de les cases de l'antic hospital, com de tant en tant que poguessin acudir als actes litúrgics i a les misses que es feien.
Sempre la trobem, aquesta dualitat, eh?
Sempre, 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 sempre. Doncs pensa que amb aquestes condicions l'hospital es va mantenir ben bé fins a principis del segle XX. Però clar, també la medicina havia canviat molt i llavors Josep Tauler i Cervià, entre 1915 i 1920, va fer una petita reforma a l'hospital per posar l'hospital en condicions, perquè, clar, la medicina del 18 ja no podia ser la mateixa del segle XX. I llavors es va crear un nou patronat d'acord amb les disposicions testamentàries de Miquel Costa. De fet, el patronat que hi ha avui en dia a l'hospital és hereu d'aquest primer patronat dictat per mossèn Miquel Costa.
De fet, encara porta el seu nom.
De fet, encara porta el seu nom, exacte. I llavors, les aportacions dels palamosins van equipar l'hospital amb serveis més moderns i llavors...
En la mateixa ubicació, encara, per això.
Sí, 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 al mateix lloc, al costat de la capella del Carme. I llavors van agafar, no diria contractar, però van agafar pel servei, per atendre els malalts, ja no hi havia prou un hospitaler, sinó que van agafar religioses de Sant Josep, que va ser quan van començar a entrar les monges, que deien aquelles monges que ara de petit recordem que també s'encarregaven de l'hospital. Però malauradament va arribar la guerra i un dels primers edificis en caure en els bombardejos va ser l'hospital. Si bé no va tocar la capella del Carme, sí, es va carregar bastant tot el que és l'edifici o aquestes dues cases que havien servit d'hospital. I, clar, Palamós va quedar orfe de nou d'hospital i van haver de muntar un hospital provisional perquè aquell edifici estava completament en ruïna.
I on el van fer?
Doncs mira, a la mateixa finca que tenia Josep Tauler Cervià, tenia una casa justament al capdamunt del carrer Molins, el número 32, aquest edifici encara existeix. És un edifici que té planta baixa i dos pisos, el veureu perquè té unes arcades així com molt característiques, com unes arcades cegues. Doncs aquest edifici és bastant gran i aquest edifici es va habilitar entre 1939 i 1950 com a hospital. És a dir, aquell edifici era l'hospital de Palamós durant aquests gairebé 10 anys, o 11 anys.
Trobaria molta gent que encara deu recordar aquell hospital.
Sí, segurament, segurament. I aquesta casa, que era propietat de la família Tauler, que recordem que era el que va fer impulsar les reformes, una persona que va fer molt per l'hospital, doncs va perdurar tots aquests anys. Però clar, la situació no podia seguir així, perquè Palamós, aquell edifici, tot i que és gran, no té unes dimensions com per acollir doncs tots els problemes que podia generar una vila com Palamós, que ja podia rondar els 7-8.000 habitants. I haurem d'esperar uns anys després, el 1941, concluïda la guerra, quan Fèlix Rivera, que en aquell moment era alcalde, doncs va creure que seria interessant doncs acudir a demanar una compensació econòmica important, en una mena de subvenció que va crear el franquisme, que deien compensació per destruccions patides durant bombardejos. I llavors ell va dir, mira, escolta, per aquí podem treure diners per recuperar doncs, una institució important que Palamós tots aquests anys que ha estat l'hospital. I bueno, sembla que sé que aquesta dotació doncs, es va poder incloure dintre la Direcció General de Regions Devastades, que en deien, i gràcies a uns terrenys que tenia l'Ajuntament, que eren allà, en fet, ja eren antigament el que era antigament Sant Joan, i bueno, aquests diners i aquestes subvencions, i fins i tot gràcies també a diners de particulars, es va construir doncs, a l'Hospital Nou entre 1946 i 1948, l'edifici que després també regentaven les monges i que, bueno, que després va ser asil.
Estàs parlant de l'emplaçament actual ja de l'hospital?
Estic parlant de l'emplaçament actual de l'hospital, que passa que dintre l'emplaçament actual de l'hospital estic parlant de l'edifici vell.
De l'edifici vell,
lògicament. Aquell que queda en primer terme, amb aquella zona, amb el pàrquing a davant, aquell edifici vell va ser construït en aquesta època i va ser inaugurat el 1950, clar, aquí ja veuràs que el número d'habitacions ja canvia, perquè ja n'hi havia 24, no eren aquelles 4 llits, 24 habitacions i 28 llits, ja substancialment una millora amb el projecte de mossèn Miquel Costa.
Després, en els anys 80, ja derivaria en l'edifici nou, però aquesta
ja és una altra història.
Molt bé, en qualsevol cas, si mossèn Miquel Costa pogués veure ara el que és l'Hospital de Palamós, segurament diria, bé, d'alguna manera, ell va plantar la llavor de tot això.
Sí, jo crec que estaria content,
Ai, Martín, gràcies. Un dilluns més agraïts per la teva col·laboració aquí al Coses de Palamós.
A vosaltres.